El gall del monestir.
Bé, doncs ja tenim aquí els tertulians a la tertúlia dels dilluns. És l'última de l'any, eh?
L'última de l'any.
L'última de l'any. Albert Roda, molt bon dia.
Molt bon dia, Carme.
Eduard Jané, molt bon dia.
Bon dia.
Lourdes Dalmau, molt bon dia.
Bon dia.
La Lourdes volia ambient nadalenc. Mira.
Home, clar que sí.
Si no em poses els auriculars...
Ara. És que jo tampoc ho sentia, pensava a veure si... Sí, ara. Fum, aquesta sí. És molt significativa.
Però sí,
eh?
ja fa dies que ensumem el Nadal, entre una cosa i l'altra. Tu trobes a faltar l'ambient nadalenc.
Jo sempre dic que a mi em roben una mica el meu Nadal. Si tu ara surts pel carrer, veus molta il·luminació, però és una il·luminació... Si te'n vas a un parc d'atraccions, també la trobes, o... O jo sé, o sigui, te'n vas amb les festes majors, no les festes majors, les verbenes, aquestes coses, també tothom posa llumetes blanques, i jo també en tinc. Però jo trobo faltar més, doncs, aquelles imatges que em recorden al meu Nadal, no?
Ara Nadal s'ha convertit, evidentment, en un tema comercial, bàsicament. No?
Estrictament comercial.
No, el que passa... Jo volia parlar una mica perquè he estat a Múnich 3 dies, i, realment, tot l'ambient... Hi ha una fira de Nadal preciosa, una fira de l'hivern, que es diu... I es veu un ambient de Nadal impressionant, a dir, evidentment els comerços i els menjars i llegis al carrer, és molt maco, és molt agradable. És molt més que aquí, bueno, és allà doncs ho celebren d'una manera molt més espectacular, no? Però és bàsicament comercial també, vull dir, no creguis que...
Perquè tenia aquí a Sant Cugat, hi ha hagut unes llums, aquest tríptic que hi ha, aquestes 3 cercles,
sí,
amb el rosetó.
Sí, la rosa s'ha del monestir.
Que em va sorprendre. A més, hi havia una fotografia que es va fer molt interessant des del carrer Major, que enfocava i situava el rosetó fals en el lloc físic del rosetó de l'església real.
Una bona fotografia.
Sí, estava molt aconseguida. A part d'això, doncs, clar, és una festa comercial, i tant, que és una festa comercial. Sí, per això sí.
Ja fa molts anys que
a Múnich, tu que comentaves, okay. Que tenen aquesta, aquesta posició al carrer, molt.
Sí, de sortir al carrer.
Així que poden. És molt curiós perquè, clar, aquest any hem tingut molts problemes amb el tema de la seguretat. Que va haver-hi aquella amenaça de que es podia produir un atemptat.
Un atemptat, sí.
I com que són molt... En fi, treballen molt bé,
sí.
Doncs diu, fem una vigilància però que no es noti.
Sí.
Com a França, com a París, que hi ha la policia, els soldats, els d'allà. No?
La policia per allà no em vaig veure en absolut,
I no es nota.
I no es noten, sí. No, però és una ciutat interessant, és molt
corre
interessant.
Corre el risc que va passar a Rubí, Aquell senyor el van aturar els policies que anaven vestits de paisà, els hi van ensenyar la placa, l'altre senyor va pensar que era d'un grup d'una banda que a més va fer conèixer la policia de que estaven actuant per tal, no sé, de robar, delinquir, i el senyor es va pensar que així era i bé, es va escapar i llavors es veu, fins i tot trets van haver-hi, no? I ara tenen un problema a la policia perquè un cop el van detenir, doncs llavors van considerar el tema i van dir, bueno, aquest senyor no té antecedents, no és culpable de res, és un senyor que, atenent el que l'alerta es va donar de vigileu si no n'esteu segurs de que qui us atura és un agent degudament autoritzat...
Agafar pànic.
I el senyor va agafar pànic, va marxar i consegüentment ha passat tot això i ara els pensa...
Hi ha un mosso d'esquadra que està greu perquè estava al cotxe, com que ell va arrencar i es van portar el mosso, el va arrastrar 800 metres i aquest mosso doncs està a l'hospital.
Però és aquest cas, vols dir, no?
Jo em refereixo a l'altra vegada, quan la policia està, diguem-ne, camuflada de paisà, de vegades...
Ara és curiós aquest cas del policia camuflada que comentes, perquè les imatges eren que es presentaven, sobretot a l'autopista, jo tipus que fem parar amb un cotxe que es quedés doncs, a un lateral, I els que ensenyaven la placa, que només ensenyaven de lluny, el típic de fer així i doncs, guardar-s'ho, perquè evidentment no era una placa de la policia, sinó que era una cosa falsa, eren la majoria d'origen magrebí. I llavors jo penso, clar, és possible que presin un cotxe alemany, belga, holandès, i miressin els policies i diguessin sí, aquests ja són, ja fan cara de policies espanyols, no? Però d'entrada a mi em para segons quin físic, i no ho puc atribuir, més difícil en principi atribuir-ho a un del país.
Jo penso, no hi ha ningun tipus de restricció que digui alguna cosa de la imatge per entrar al cos dels Mossos, eh?
No.
Per això vull dir que qualsevol persona, qualsevol aspecte, teòricament pot ser policia,
pot ser perfectament.
Ho dic com una anècdota, com un element que...
Però vull dir, no és un element molt fiable de dir, per la imatge, dubto que siguis policia.
Sí, jo penso que sí, que és fiable, perquè jo, no, si segons quina cara veig, no em paro.
És més, segur. És més.
Ja, però et pots equivocar.
I tant, és més. No,
et pots equivocar, eh? Perquè jo ara mateix tinc algunes cares presents i que són agents de
l'autoritat.
Sí.
De l'autoritat.
I t'asseguro jo que...
Que es va acampar-hi, vols dir?
Sí.
Esclar, una cosa és físicament, una altra cosa és el vestuari. Una persona magrebí amb un vestuari de policia sí que el notes, però una persona magrebí sense vestuari té una altra connotació. I és el que dius tu, em suposo. Que sí, sí. No és un problema racisme, és un problema bàsicament d'imatge...
Si ets un agent, aviam, si jo fos l'autoritat que hagués de triar, diguem-li, les persones que de manera camuflada per integrar-se en determinats ambients, a més agafaria els que més s'assemblessin i estiguessin doncs, d'aquella manera
més
desapercebuts, clar.
Sí, d'acord.
Per tant, la imatge no és un bon referent
per
la imatge d'anar un vestit, de tot plegat. No és el millor dels referents com per apretar a córrer.
En qualsevol cas, jo em paro i poso el seguro del cotxe.
I no baixis la finestra, que parlis sense...
I no baixo la finestra.
Per si de cas, no.
Mira, de la Nadal hem anat a parar els serveis secrets, no? Pràcticament.
No, jo és que, mira, a mi no m'han sobrat mai, tot el contrari. Els agraeixo molt la seva funció i em fan sentir molt, molt segura. Quan jo veig...
Però també s'equivoquen, eh?
Evidentment, són persones, no ho dubto, però jo...
Hi ha casos que sí que...
Jo, si pel carrer, pel carrer de casa me'ls trobo, és que recordo un cop fa molts anys, fins i tot ho vaig dir, passi cada vegada, vulgui, jo si volen els hi baixo un cafè. Vull dir, em donen seguretat, perdona, jo vull dir, el que em fa por són els altres.
Però en cap moment he parlat de que no donin ni seguretat a la policia,
no.
Eh?
Estàvem parlant de les imatges. Jo els agraeixo molt el que fan, moltíssim.
Clar que sí.
Segurament també hi haurà molts agraïments per una de les iniciatives... més reconegudes a casa nostra, com és la Marató de TV3. Sant Cugat també hi va participar ahir i hi havia actes que ja es van fer amb anterioritat per col·laborar i contribuir amb la causa d'aquest any, que estava centrada i dedicada a l'ictus. 25 anys, o sigui, tota una tradició que demostra una mica el tarannà dels catalans.
Jo tinc una posició ambivalent davant de la Marató. Jo vaig comentar, em sembla, la setmana passada que vaig afegir la Marató, la loteria i el recapte d'aliments.
Ah, sí.
Oi? És ambivalent perquè, per una part, la Marató és indubtable que té uns grans valors, això és indiscutible, però, per altra part, doncs, caldria sempre que es parla d'aquest tipus de coses ensenyar l'altra cara, no? I l'altra cara és la que comentava, que la Marató, en definitiva, està substituint una acció que ha de ser una acció a partir dels impostos que es paguen. És a dir, la investigació, tots els països, diguéssim, que tenen gran investigació, els Estats Units, tenen dos camins que es fan, no? Un camí que seria el de la inversió, que ve directament de l'Estat pels impostos, i després el de les grans fundacions, que tenen un sistema fiscal que permeten aportar molts diners en segons quin tipus d'accions, perquè evidentment reverteixen en favor de la seva fiscalitat, de la Fundació. Aquí hi ha dos conceptes que a mi em grinyolen quan parlo d'això. Un d'aquest concepte seria aquest intent continu de dir els que l'elector d'aquí és que som així, perquè aquí som fantàstics. Doncs no, escolteu, no tant. No fotem, vull dir...
Hi ha de tot.
Però no ho atribuïm, doncs aquí, a Catalunya, som fans com collons... Bueno, a veure, vale, d'acord. La gran virtut, per mi, de la Marató és l'exposició durant un dia d'uns casos de les enfermedats que moltes vegades la gent, tots plegats, jo el primer, no coneixem del tot. I aleshores a la Marató, vaig mirar mitja hora només, per diferents motius, vaig veure mitja hora durant el dia, o sigui que no el vaig veure. Però per molts motius fa que molta gent se n'assabenti d'un tipus d'enfermedad, d'una manera de poder afrontar-ho, d'unes reaccions que hi ha hagut amb determinada gent que ho està patint, que això té una part molt positiva, molt, que en molts casos passaria desapercebuda, la gent no ho sabria. Però a mi m'agradaria dir, al costat d'això, d'aquesta part positiva, i inclús dels diners que s'han recollit, perquè segur que aquí aquests diners sí que van a parar, on han d'anar a parar, això sí que estic convençut que és així, no, queda lluny Nerees i companyia, això queda lluny, no té res a veure, però a part d'això m'agradaria que a la vegada es digués, escolteu, d'acord, molt bé, però no deixem mai d'exigir, és a dir, no demanar, d'exigir que els poders públics facin en aquest sentit el que han de fer.
Faig la seva feina. No, jo, a mi em passa una mica també el mateix, Vull dir, aquesta opció ambivalent que porta la Marató, i quan, sobretot quan veig que apreten el botó i hi ha una mena de tendència a santificar el diner, allò que...
el
moment de la pantalla, sí. I allò que tothom està... Allò em posa una mica nerviós, perquè dic, estan com santificant el diner i evidentment és una realitat, no? Però el que dius tu és molt important, que la gent que pateix la malaltia o la gent que pateix el problema surti i expressi la seva problemàtica, no? Això per mi també és el més important, no? Però allò del diner i així el culte al diner, perquè evidentment és el que tenim aquí i el que som capaços, anem a dir, de fer el culte avui en dia, doncs a mi em grinyola també una miqueta. Però bé, jo penso que està molt bé que la gent hi participi, i sobretot la col·laboració de gent externa, no solament la gent del plató, sinó la gent de fora, que evidentment organitza coses, i es munten, i es organitzen. Jo penso que està bé, al fons és una bona lliçó de solidaritat, no? I per tant, anem a dir, doncs, jo ho aprovo, no? Dins del grinyolat aquest que diu...
Aquest cop subscriveixo quasi bé totalment, no?, el que s'ha dit aquí. Respecte al primer que comentaves, considero que no és una particularitat dels catalans, sinó de les persones, de les bones persones que volen ajudar-se uns als altres. També estic d'acord en que la investigació no ha de recaure amb la bona gent, no? Vull dir, sinó ha de ser els estaments públics que la fomentin, que s'hi dediqui inversió i tal. No pot ser un tema de la bona voluntat, sinó ha d'anar més enllà. Tot i això, benvingut sigui. I llavors el fet de la divulgació sí que penso que és molt important. Hi ha moltes persones que no n'han sentit a parlar mai fins que es troben. Jo l'any passat, potser era per aquestes èpoques, no recordo exactament, però la mare d'un amic, bueno, és amic meu, però és amic de l'edat de la meva filla, El que passa és que ja jo em considero tan amiga d'ell com la meva filla. Doncs la seva mare, que era professora, en una sala, no?, doncs ho va patir un ictus mentre estaven fent una reunió, i si no va ser per la rapidesa dels seus companys que... ho coneixien, no?, els efectes, i ho van detectar immediatament i, per tant, automàticament van actuar, doncs aquesta persona s'està recuperant, diguem-li, d'una manera força positiva, però fins i tot quan estava a la UBI es veu que anava tenint reincidències, ictus secundaris, i va estar supergreu. Pràcticament jo no en sabia de res fins que no vaig conèixer aquest cas. m'imagino que moltes persones, si no ho viuen d'una manera propera, ni se n'assabenten. I, en canvi, hi ha molts indicadors que ens poden avisar que s'està produint i que l'actuació immediata és importantíssima. I, per tant, aquests programes crec que són molt bons.
El problema no solament és l'aturar, òbviament, doncs, intentar anar a medir que l'ictus aquest doncs, es pugui solucionar des del punt de vista d'investigació. Jo penso que el problema més greu és que el que la pateix, llavors doncs, totes les rècules i les seqüeles, com es diu, el que d'alguna manera comporta doncs, viure amb aquesta problemàtica, no? I tot el pas aquest, des de que li passa la malaltia fins a que pugui estar millor, és el que d'alguna manera doncs, la societat encara obvia, no? I per tant, perquè hi ha molta gent que no té prou de capacitat financera com per poder doncs, suportar
la majoria,
un problema d'aquests, no? Jo tinc altra gent que ha tingut algun accident, un tetraplègic, per exemple, que en aquests moments doncs, és una persona que és campió d'Espanya de ratllis de cross. I és una persona que ha tingut la capacitat financera perquè l'han ajudat per poder ser campió d'Espanya de cross. I a més una persona tetraplègica, competint amb gent normal, I per tant és una persona a la qual doncs, ha tingut molta ajuda per poder doncs, arribar aquí. Per tant, una cosa és el problema que tinguis i l'altra cosa és el recorregut que tu facis durant la vida per poder doncs, subsistir, poder-te espavilar perquè...
Però és que les conseqüències depenen precisament depenen de la intervenció
ràpida.
Si és més ràpida
sí.
O...
Sí.
Hi ha una notícia d'aquestes que va sorgir molt, que és el primer cas de per dones. O sigui, l'ictus
afecta més
a les dones que el primer que fa d'afectació a les dones. Que jo, personalment, això ho desconeixia. Jo pensava que era al revés. Pensava que hi havia més casos d'ictus masculins que femenins. És igual, en definitiva estem dient ara una cosa que potser és una mica anecdòtica, però també pots pensar que si hi ha una persona que és una dona i té aquest tipus d'afectació que es queda un moment doncs, parar que diu ara no puc aixecar el braç i potser no ho atribueixes o no ho hagués atribuït tant amb aquest fet i ara sí, ara estic convençut de que sí, de que efectivament pot ser.
Sí. Però bé, positiu. En el fons, el tema
que
no sobren.
Sí que, com deia l'Eduard,
hi ha una responsabilitat política del tema i, per tant,
això doncs, no ha de fer-nos...
I per individual també dels nostres impostos, que és el que dius, que moltes vegades la gent es pensa que els impostos serveixen per pagar només funcionaris, no, també serveixen per investigació
i
serveixen
clar,
per moltes coses.
Clar. És que de les retallades un dels àmbits que més ha afectat precisament ha sigut a la investigació.
Sí.
Quant personal d'aquest àmbit no ha marxat a buscar feina a altres països de la
comunitat. No, però això és important pagar els impostos i que els impostos són una cosa que realment és positiva. Vull dir, allò que diu, baixarem els impostos, pujarem els impostos, vull dir, aquella lluita política dels baixar i pujar els impostos, jo penso que realment doncs, s'hauria d'acabar, dir que els impostos serveixen perquè la societat funcioni millor.
Sí, però no indefinidament, per favor.
En el fons, no, però no, però, evidentment que no indefinidament, però són interessants a dir, perquè les societats puguin evolucionar. I per tant els impostos tenen les seves virtuts, també els seus defectes, però tenen les
Home,
seves
jo crec
virtuts.
Que els ciutadans que paguessin impostos, si estan ben gestionats, no estaríem discutint si són més alts o més baixos.
Sí, però el tema de la bona i dolenta gestió...
La redistribució dels impostos, dels impostos és el punt... És a dir, la xifra podria ser més alta, evidentment, si no hi hagués, com sabem tots, una bossa de defraudació brutal.
Estan a tots nivells.
A tots nivells. La bossa de defraudació és a tots nivells, des de dalt fins a baix. Per tant, la xifra que es recapta és una que podria ser molt més alta. Si seguiria el primer plantejament que podríem fer, per dir alguna cosa. Si recaptem 100, segur que podrien ser 150. Seguríssim.
Però estem comptant que els impostos que tothom compleixi amb els
que
de...
El que vull dir és que si recaptem 100, segur que podrien ser 150, i no m'estic quedant curt, jo al contrari. Una vegada tinguem aquests impostos que els tenim, llavors com es redistribueixen els impostos? Perquè clar, si els impostos es redistribueixen, com ara ha passat, està passant en aquest moment, per poder pagar a uns senyors que tenien que fer un negoci i no ho van fer, perquè es va convenir d'aquesta tal manera. I resulta que, per dir alguna cosa, hi ha unes autopistes al voltant de Madrid que no donen,
rescat, que no donen
ni un cèntim, donen pèrdues. O una autopista que va des de Madrid fins a Múrcia, de 127 quilòmetres, que resulta que circulen aproximadament 500 cotxes cada dia, 500, en tot l'any.
Però anem a la gestió, llavors.
Clar, però llavors vol dir que si, si amb aquests impostos resulta que els hem de donar amb els que van aportar diners per fer-ho, no tinc d'haver-ho fet, senyors. És a dir, el negoci aquest de la cantonada que una família ha posat en marxa, si li funciona malament, doncs li funciona malament i punt.
És responsabilitat
seva, la seva
responsabilitat, i repercuteix sobre ell.
I té que pagar el banc, i té que pagar
la pifiada, i sí. Què hi farem, no? Molt bé, doncs segons quins negocis en aquest país, jo dic aquest país, vull dir Espanya, resulta que no.
També Catalunya,
que llavors, resulta que no.
Hi ha les autopistes a Madrid, em sembla que s'han fet amb...
Hi hem de pagar. O sigui, aquells senyors fan un forat i comencen a picar a veure si troben doncs petroli, i quan que no funciona, i uns senyors van pactar, en aquest cas del PSOE, van pactar en el seu moment que si sortia malament se'ls retornarien els diners, i els hi donen 3.000 milions. Pues molt bé. Escolti, això, aquesta redistribució, ja no me recordo la xifra que van recaptar ahir a la Marató, no ho recordo.
7 milions
i pico. És que tampoc no està tancat, bueno, no? Perquè encara... Dir,
7 milions i pico.
Bueno, doncs de moment, per dir d'alguna forma...
No, em sembla una mica més.
L'última cosa,
ja. Posa-li 8. De moment n'hi ha uns quants que se n'aniran, no d'aquests, eh? No d'aquests que es van recaptar. Però vull dir, una xifra, per entendre's, que diguem, carai, quants? Pues uns similars quants se n'aniran segons quines empreses, segons quins bancs, per haver fet un negoci que al final no ha sigut negoci. La redistribució és importantíssima. La justícia social ve, entre altres coses, per la redistribució dels diners que...
El que passa és que, Eduard, aviam, una autopista, aviam, no és per justificar, però una autopista que està ja feta, que d'alguna manera algú se l'ha de quedar, vull dir, aquella empresa pot dir, bueno, doncs plego i la deixo sense funcionar i perdo diners, però l'autopista existeix, està allà, i per tant algú l'haurà de gestionar. I per tant, ja ho sé, però m'entens, vull dir que moltes vegades, segons quin tipus de negoci, com que ja està fet, l'has de fer moure, o l'has d'intentar, anem a dir que sigui rentable, però buscar alguna forma.
El tema no és aquest, el tema és quan i per què es va decidir autopista, una autopista que a més ja és de peatge,
sí.
Contràriament a totes les autovies que a partir del centre cap avall no ho són.
Sí.
Totes no. A la part d'Andalusia?
Les autovies que no ho són. Que no
són algunes que sí, algunes que no.
Són, bueno, sí. Estan desdoblades. I hi ha les que...
No, però tu... Tens dues versions,
la de pagament i la...
Sí, però la meva experiència és quan jo arribo i veig aquella autovia, vaig per l'autovia.
Sí.
És obvi.
Bueno, menys, vaig anar a Madrid i me'n vaig anar amb l'autopista aquesta, vaig dir que pagar i no hi havia ningú. I dic, que raro, em sembla que ens hem equivocat. I els que vam anar a un casament, i els dius del casament, dic, però heu passat per allà, sou els únics que heu passat per allà i heu pagat. I veure que som catalans, home.
Si tu vas a Girona, si tu surts d'aquí i te'n vas a Girona, i tens una paral·lela a la P2, què faràs? Aniràs per l'autovia, no?
Sí.
Aniràs per la... pagant.
Sembla que tothom...
Sobretot a una autopista que es va fer en una època i està superamortitzada.
Sí.
És a dir, que encara estan explotant els mateixos que van explotar quan van començar.
La concessió.
És una concessió que continua i que teòricament des de fa 12 anys, no un, ni dos, ni tres, ni quatre, 12... Ja es podria haver eliminat el peatge.
Bueno, el que passa és que, evidentment, hi ha uns costos de manteniment, o coses d'això.
Sí.
Aviam, no és tan senzill, ni blanc ni negre.
Em sap greu, no estigui el Bernat, parlant d'això, les autopistes, jo crec que...
Els d'Esquerra Republicana
van fer una campanya molt intensa i molt forta, saltant-nos els peatges, barreres amunt, I ara què?
Llàstima que no estigui el Bernat.
I ara què?
Sí.
Vull dir, ara estan, podrien ells fer alguna cosa? Jo no he vist que facin res, estan tots calladets,
no? Van fer una campanya de gratuïtat en el seu dia, i per tant hem de dir...
I que m'estava bé, a mi, vull dir, jo ja hi compartia aquesta idea. Però vull dir, és que el que ara de que vegades governen, diem li decepcionen dels partits polítics és que sempre tiren encara tot allò que fan els altres i quan estan ells i ho podien resoldre tampoc no vaig afegint res.
Sí, hem de preguntar.
Sí, em sap greu, eh?
A veure, podem un moment que comunico amb el Senat.
No, que estan ocupats.
Sí, que estan ocupats.
Bueno, jo també aquest... volia fer una aclaració, eh? Quan has parlat, d'Eduard, del frau fiscal, no és tan exagerat, eh? No és del 100, podríem fer un 50%. 150,
no,
home, les xifres, per exemple, el 2013 ho he mirat, diu, estava estimat amb un 6,6%, una economia submergida del 20% i pico, se li pot estimar llavors unes quantitats que s'havien de pagar, no és tan exagerat, però vaja, molt malament que pagui tothom que hagi de pagar, i jo sempre he dit aquí que qui no ha dit algun dia amb factura o sense factura, vull dir, en som responsables tots.
No, tots som responsables, també, d'alguna cosa d'aquesta, segur.
Aquest cap de setmana, el periòdico, diumenge va ser, ahir, va publicar un baròmetre, una enquesta, i sobre el referèndum unilateral. Mm. I els resultats, segons indica el titular del periòdico, assegura que el referèndum divideix els catalans. Perquè la pregunta era, està a favor que es convoqui un referèndum sobre la independència de Catalunya? El resultat va ser sí, tant si ho vol com si no el govern central, un 49,6%. Un 35% va respondre només si és legal i acordat amb el govern central, i un 13,8% deia no en cap cas.
Pensava que ens preguntaries una altra cosa, Carme.
Què pensaves? Que encara no he preguntat res. No, no, jo el que volia preguntar-vos és si realment vosaltres la sensació que teniu és que realment està tan dividit.
I tant.
El 50%, pràcticament.
I tant.
I més que estarà, eh?
I tant. Jo no, ha dit que pensava que ens preguntien una cosa, ho volia dir.
Heu contestat l'enquesta?
No, volia dir, en relació precisament al fet del referèndum, la declaració de la nostra alcaldessa i presidenta de la Diputació en relació amb això i les respostes que van haver-hi el dia següent, el dia següent, en relació amb això.
Sí.
Pensava que...
La nostra alcaldessa va fer aquestes declaracions que va dir que, evidentment, que el millor que no es guanyaria. Vull dir, per tant, anem a dir, doncs, hi ha unes certes divisions importants, anem a dir, en aquest moment, anem a dir, amb segons quins partits.
Hi ha una divisió del 50%, vaja, això m'imagino que ho té clar.
Jo tinc una
clar tothom.
Una enquesta de les eleccions, d'una previsió de les eleccions, que el PSC serà segona força política,
sí,
per davant del CS.
Sí, bueno,
i l'Esquerra Republicana tindrien
majoria
absoluta. 50,
50. Home, avui ho diu el periòdico,
sí.
Que presenta una altra enquesta, sí, que els resultats d'aquesta enquesta diuen que Esquerra...
Majoria, sí. No, però l'altre dia...
Tota la lògica de la il·lògica política.
Sí.
És que aplicar la lògica a la política no és qüestió fàcil, eh?
Un treball molt ben fet d'Esquerra. Destrucció del Partit Socialista al principi, tripartit, després salia amb els convergents i s'ha menjat, ja està.
Bueno, però ha treballat molt bé. Per sí que té majoria, bueno, majoria.
Reconeixem que ha treballat molt bé.
Però per sí no està posat, eh? Només Esquerra, PSC, partits.
Igual, jo crec que tothom, diguem-li, ho palpa l'ambient de que l'antiga convergència se n'ha anat ha desaparegut. Ha desaparegut.
L'altre dia vaig estar als premis de les nits de Santa Llúcia, de l'Òmnium, allà a Hospitalet, i una de les coses que em va frapar és uns premis eminentment catalans d'Òmnium, que no hi hagués cap senyera, no dic que estarà, senyera en l'escenari. És curiós. Vull dir, no, no, vull dir...
La imatge no vaig parar.
No, no hi havia cap senyera. Vaig dir, com és que no hi ha cap senyera? Jo estic segur
que deu haver-hi... Ara et pregunto jo, normalment hi ha hagut una senyera?
Sí, això, home, en els premis... Jo penso que sí. Ara no recordo tots.
Es va fer Sant Cugat.
Sí, hi havia una senyera, però, esclar...
No, és que si la trobava a faltar...
No, no, només va haver-hi dues estelades en un moment determinat que van sortir al públic quan va entrar la Forcadell. Punto. Per tant, jo entenc que moltes vegades, jo no vull ser dolent, però entenc que realment, doncs, avui en dia s'ha convertit l'estelada en la bandera oficial i com que no la posen per no posar, no posen la senyera per no posar l'estelada, perquè si posessin la senyera no es veuria que hauria rebaixat el tema, no? Des del punt de vista. Aquestes coses que són, que a mi em dona la sensació de que són una mica manipulants, a mi em fan pena, diríem, no? Per Catalunya, precisament per la independència, en certa manera, no? Perquè penso que una senyera tenia que haver estat a l'escenari.
És el lloc per estar, no? Evidentment.
M'entens el que vull dir? O sigui, hi ha matisos d'aquests que, realment, doncs, a mi em preocupen moltíssim, perquè, evidentment, el procés, jo penso que no l'estem portant bé. No l'estem portant bé.
No hi ha tanta voluntat de... de realitzar...
No, que s'ha de portar amb una mica més d'honestedat i intel·ligència. O sigui, penso que la senyera hauria de ser el pal de paller d'aquí a Catalunya, la senyera, no l'estelada.
I jo
estic per la independència, ojo, jo estic per la independència, però la postura oficial, diríem, d'avui en dia s'ha convertit en l'estelada i no en la senyera. I això és un error que a mi em sembla que patirem. Jo no sé, és un tema, m'ha dit, potser més de fons, no? Però a mi em dona la sensació que, i de gestos, però a mi em dona la sensació que si no posem la senyera per davant de l'estelada, patirem el tema de la independència. Això és el que...
Per cert, el 23, que és aquest
divendres.
Aquest divendres hi ha convocada la cimera pel referèndum,
sí,
que
sí.
Va convocar el president Puigdemont.
Sí.
Després que la setmana passada va ser quan hi va haver la rèplica al... referèndum o referèndum, era ni referèndum ni referèndum, no? Després del que va passar, el Congrés sembla que deia no a aquesta proposta de PDeCAT,
sí.
d'intentar gestionar un grup de treball,
el treball perfecte,
per un referèndum acordat, pactat, sí. I després el tribunal, els plans del Parlament, també els va barrar, és a dir, que el referèndum o referèndum, ni referèndum ni referèndum. Què passarà aquest 23? Continuarà...
La vicepresidenta del govern espanyol, que bueno, ja
la Soraya?
es posarà pis a Barcelona, sembla...
Bueno, l'oficina la va obrir va inaugurar pràcticament amb,
va venir cada setmana,
amb Ciutadans i amb els socialistes.
Ha vingut ja dues setmanes seguides. L'últim cap de setmana, el que va dir claríssimament era això, era que dels 46 punts que s'havien presentat en el seu moment per part del govern català de dir hem de tractar tots aquests temes, doncs n'hi havia un, o sigui, en tractarien 45, però el 46 no. I el 46, evidentment, era el referèndum.
El referèndum.
Està clar. Miri, jo, aquí la cosa que a mi em sorprèn, des del primer moment, des del primer moment que es va començar a parlar d'aquesta possibilitat, el que em sorprèn és no adonar-se'n de que l'única possibilitat que hi ha de poder aclarir d'una manera... doncs ferma la situació és precisament fer un referèndum.
Sí, però...
no es pot dir, per un moment,
sí,
més. No es pot dir un referèndum de fer tot Espanya, perquè això és trencar el sentit del referèndum. O sigui, Escòcia no ho va fer tota la Gran Bretanya, no, a Gales ni a Anglaterra no es va fer Escòcia, i va sortir el que va sortir. Doncs l'única fórmula que hi ha per poder saber realment quina és la força d'aquest afany d'independència que es diu que existeix, és fer un referèndum, és així de senzill. I un referèndum que efectivament tingui el seu resultat, o sigui, que del resultat que en surti es faria. Ara hi ha una teoria que va sortir molt els últims dos, tres mesos, que és allò del que aquella frase tan bonica, que a mi m'agrada tant, que és el referèndum lo carga el diablo. Los referèndums los carga el diablo. Bueno, molt bé. Pues vale, pues duem-me el dimoni aquesta possibilitat de que el carregui el referèndum.
Home, que alguns, no, que no. Alguns referèndums no han sortit bé, però és que és una eina que s'ha de fer servir.
Exactament. I a més és una eina que segons quins llocs, Suïssa, per exemple, no es preocupa en absolut d'aquest tema. Fan referèndums cada any. Cada any. Sobre la,
però no per qüestionar el territori.
Digues?
No per qüestionar els límits del territori. No, no per qüestionar... No. Ninguna no ho fa. I si algun dia es fa i surt Catalunya independent, aleshores, amb el mateix argument, jo diré, Sant Cugat independent, que Rubí ens roba.
No, faig demagogia.
És el mateix, esclar. És la mateixa... Feu els que defenseu...
Jo no defenso la independència. Jo t'he dit dient, i l'Eduard tampoc... Jo penso que, evidentment, doncs, un referèndum tard o d'hora s'haurà de fer. S'haurà de fer i, per tant, hem d'intentar que es faci. El problema d'això és que aquest referèndum no sabem encara la pregunta que es farà. Jo el que voldria... No,
per un referèndum,
el referèndum s'ha de fer.
Sí o no? Separem o no ens separem?
Segons la pregunta, veurem aviam si el referèndum...
I Espanya no ho farà. Espanya no ho farà. Primer hauria de canviar la Constitució.
El referèndum es farà en funció...
Tu ara imagina que el Parlament a Madrid decideix que, doncs mira, sí, anem a donar la possibilitat que tots els territoris d'Espanya que es vulguin separar doncs ho puguin decidir a través d'un referèndum. Per què no Galícia? Per què no Múrcia? Per què no Múrcia?
Si no volen separar-se, perquè
això depèn de com.
Perdona, això que acabes de dir.
Vale. El País Basc.
No t'ho comprem, no t'ho comprem.
És una veritat, però el País Basc. Tu creus que darrere de Catalunya no anirien altres zones d'Espanya?
No, amb el problema de
el País Basc. No?
El País Basc, al revés, està perfecte, el País Basc està perfecte.
El País Basc, ja ho has vist ara, està votant, l'última votació l'ha feta amb el PP, i amb Ciudadanos, i amb...
Això, el Partit Nacionalista, però que Esquerra no opinen així, els que estan allà, home.
El PNB, tota la vida, ha dit sempre el mateix perquè hi ha una cosa que no podem oblidar mai.
Són pràctics.
No, tenen el conveni ells, els diners els estan administrant ells. No oblidem mai això, perquè és que això és fonamental. Jo et dic una cosa,
si aquí no la van voler.
Jo dic una cosa, si aquí si aquí hagués hagut el concert, si l'any 1940,
senyor Pujol va dir no.
No se li va oferir mai un concert.
Sí, se li va oferir la possibilitat, i tant.
Un concert idèntic al País Basc i Navarra no se li va oferir mai. No, per una raó molt senzilla, perquè s'atribueix un tipus de valor històric que aquí no hi són.
Però quan es va ordenar el sistema territorial, se li va oferir a Catalunya la possibilitat.
El senyor Pujol se li va oferir en el seu moment augmentar un 30% el control de la recaptació que es feia, perquè en aquell moment el senyor Aznar parlava en català a la intimitat.
El senyor Roca, que estava, ho ha dit, nosaltres ens vam equivocar i no ho vam voler perquè així el partit ho va decidir. Convergència, no diguis que no, home. Vam ser nosaltres, vam triar una opció i ara, diguem-ne, ens sap greu aquesta opció.
Era una opció en el seu dia, era una opció en el seu dia que, evidentment, doncs, no hi havia altra alternativa,
perquè sí que hi havia
nosaltres som un 20% del PIB i el País Basc és un 7% del PIB.
Tenir
un 20% del PIB i el País Basc té un 6%.
Aquí a Catalunya els governants, això d'haver de posar els impostos, va considerar que era més interessant que fos el govern central que posés impostos i que ells els rebarien i els gastarien. I això donaria molt bona imatge. I llavors s'han equivocat perquè, clar, agafa els diners, doncs els redistribueix.
Van equivocar moltíssimes més coses.
Sí, però no digueu el que no és.
Moltíssimes més coses aquesta. Però és que arribem al final del tema i és dir, si aquí s'utilitzés un referèndum fet a Catalunya, tal com ha de ser, si jo estic convençut que l'error al no donar autorització fa uns anys, fa 3 o 4 anys, L'error va ser aquest no donar-ho, perquè no,
no
hagués
no és un
sortit,
error.
No hagués arribat al 50%.
No. T'explico no per què arribat. No. Perquè és veritat que en aquell moment ni hagués arribat al 50% i es vés quedar potser amb un 20 i pico, com deien. Però és que saps què passa? Que quan passen un temps tornen a haver-hi un altre, hi ha els partits que insisteixen i vinga, i llavors estàs amb un no acabar. Escolta'm, un no...
Tal com està la situació, que es faci un referèndum.
S'han de posar a treballar per estar...
Tal com està la situació, Lourdes, tal com està la situació, al PP també li interessa que es faci un referèndum. També li interessa, perquè no es pot anar a estar constantment.
No es pot saltar la llei. No es pot saltar la llei. Estem en un estat de dret i hi ha una norma que d'ella emanen tots els drets de les que segueixen. I per tant, no ens podem saltar.
L'evolució de la humanitat és perquè se salten les lleis. Perquè salten les lleis. L'evolució de les persones...
Tens sí, en guard. Sí, quan senyor. Se salten les lleis, jo començaré a saltar també...
No, una cosa és saltar la llei i fer terrorisme, però moltes vegades els drets socials s'han aconseguit perquè s'han saltat les lleis. Perquè
la
si
llei
no, si
va la darrere...
No és solament, em diu, un
la llei,
un
llei
credo.
La llei va darrere de l'acció social.
Clar.
L'acció social es produeix, a continuació ve la llei.
Clar, home.
No, però
l'organització dels estats a nivell internacional hi ha unes normatives, aquestes s'han de respectar.
No són inamovibles,
el que passa és que tots aquells que la van triar són ells que han de decidir si es canvia, si es varia. Escolta, i ja està,
no, perdona,
i no hi ha un altre.
Que vam triar vam ser nosaltres, però perquè nosaltres vam votar, però ara hi ha més gent jove, hi ha un altre moviment.
Això sí que és una demagògia.
Estic molt content d'haver-la votat, la Constitució. Jo no renego de la Constitució que vaig votar. I per tant, jo penso que és bo que hi hagi una Constitució. Però que no és un credo, no és una cosa que no es pugui
canviar, però també la Constitució mobilitzar. Diu de quina manera es pot canviar, que bueno, es pot canviar sí, però
escolta'm,
de quina manera?
Un referèndum es pot fer si vol el PP.
El senyor Rodríguez Zapatero, quan estava de president, no me'n recordo quin any era, fa relativament poc.
Amb una nit,
va fer una reunió, va parlar amb el senyor Aznar i va parlar amb l'altre, van parlar tres per la nit per telèfon i van canviar un article de la Constitució.
Però estaven d'acord tots allà en el Parlament, correctament.
Per què ho van canviar? No ho van fer al Parlament, ho van fer per telèfon individualment, perdona.
Sí, sí.
Perdona, per al
perquè
sistema
el senyor Zapatero tenia majoria,
perquè
el senyor Zapatero tenia majoria i podia
bueno,
tirar endavant aquella llei.
I allà en el Parlament ho van votar.
Bueno, ho van votar i tenia la majoria.
Però és el sistema de representació.
I per què va canviar la Constitució? Va canviar la Constitució perquè algú des de fora, no sé qui, potser la senyora Merkel, no sé, em sembla, els va dir, nois, heu de canviar aquest article de la Constitució perquè si no, no arribaran els dinerons. I com que no arribaran els dinerons, heu de canviar-ho. I ho van canviar en una nit.
Però és això.
Hi ha algun problema? A veure, va haver-hi algun problema? Va haver-hi algun problema?
Saps per què? Perquè va haver-hi una majoria al Parlament. No va haver-hi cap problema.
Estem acabant.
Perquè, i també podries canviar la situació de Catalunya si hi hagués una majoria al Parlament espanyol, que és el de tots.
I per què no hi haurà? Per el que dit
a veure si s'hi posen i la feina la fan allà on s'ha de fer, que ara sembla que volen debatre sobre aquest tema, sobre la Constitució. A veure si s'hi posen d'acord. Per cert, que avui hi ha l'últim ple de l'any. Us aviso que si voleu anar a l'audiència pública serà a partir de les 8. El ple comença a les 4, però, eh?
S'ha de conciliar.
Exacte. Senyora i senyors, bon Nadal, bones festes. Ens tornem a retrobar el 9 de gener. Doncs
bon Nadal i
això,
mare de Déu!
Quines vacances, no tindreu queixa, eh?
Jo estaré per aquí, per això.
Tu estaràs, fent molta comèdia.
Fent molta comèdia.
Molt bé, gràcies i bon dia.
Vinga, bon dia.
Bon dia.